Avui a l'Ofici de Viure, cuidar bé. Com podem ser bons cuidadors, cuidadores? Com ens ho podem fer per no acabar cremats, els que no som professionals, a l'hora de cuidar? La Vanessa Barbeito, infermera especialitzada a cuidar els altres, ens diu això. Imagina't que ets un pacient enllitat que depens d'algú per vestir-te, rentar-te, fer-te fer l'evacuació intestinal i menjar. A primera hora del matí, un parell de persones vestides de blanc et diuen bon dia mentre parlen de la pel·lícula que van veure ahir sense fer-te'n partícip. A més, et deixen completament despullat i mort de fred fins que acaben d'ensabonar-te i esbandir-te. Finalment et posen una camisa de dormir, et tapen, tot en 5 minuts. I ara, continua la Vanessa, imaginem aquesta altra escena. És d'hora de matí, estàs molt endormiscada, algú des de la porta et diu bon dia, encén el llum, entren dues persones que et demanen com has passat la nit, et donen temps per respondre, llavors et renten per parts, només en retirant la roba, que és imprescindible, et demanen si saps algun acudit, i tu, que avui estàs de mal humor, respons amb mala cara, sense dir res. I és quan te l'expliquen ells i aconsegueixen arrencar-te un somriure que tot plegat canvia. Tota l'estona et van informant dels passos que faran per no espantar-te, et tenen en compte. En acabar, et posen una crema hidratant sobre la pell amb un massatge breu i agradable. La Vanessa Barbeito avui és amb nosaltres, juntament amb l'Assumpció Salat, psicòloga, per comentar, entre altres coses, aquestes dues maneres de tenir cura d'algú, a partir de la cita inicial de la pel·lícula The Fundamentals of Caring, que és aquesta. Tenir cura d'algú no consisteix només a alimentar-lo, vestir-lo i netejar-lo, sinó també a entendre com es gestiona una relació complicada entre els que cuiden i els que necessiten que els cuidin. Parlarem avui de cuidadors, de cuidadores professionals, evidentment, però també de les persones que no ho són i durant una època de la seva vida han de cuidar a la família o amb altres entorns, persones que no han rebut cap mena de formació i que potser, com dèiem, se senten superades per la situació o cremats o cremades. Avui a l'Ofici de Viure, cuidar bé.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc Mercè Conangla, sóc infermera, psicòleg i en aquests moments sóc la presidenta de Fundació Ecologia Emocional, creadora amb Jaume Soler del mateix model. No és possible donar ni fer pels altres allò que no ens fem ni ens donem a nosaltres mateixos. Això és un dels principis de relació del model Ecologia Emocional. Per tant, tots els professionals que estem en relació d'ajuda, en infermeria, tenint cura de d'altres persones, o bé fent de pares, de mares, de familiars, de persones que estan en un moment especialment difícil de la seva vida, com pot ser en el patiment, en la malaltia, en la pèrdua o en la mort, cal que més que mai tinguem cura de nosaltres mateixos. I això vol dir mantenir aquest equilibri entre tots els cossos que ens composen, tenir cura del nostre cos físic, donar-li repòs, alimentar-lo bé, moure'l, cuidar-lo, mimar-lo, tenir cura de la nostra part intel·lectual, aprenent constantment coses noves, mirant coses belles, boniques, alimentant-nos amb textos que ens donguin aliment també mental, que ens facin qüestionar les coses, que ens donguin pistes que ens permetin ser més creatius. Tenir cura del nostre cos emocional, aprenent a gestionar millor les nostres emocions, perquè sapiguem trobar l'equilibri quan vinguin aquells tsunamis que a vegades ens esbarrien les peces de la nostra vida. I cuidar molt, molt les persones amb les que compartim camí, perquè aquestes són la nostra xarxa que ens aguanten a vegades en mals moments. Tot això per protegir-nos d'aquest estrès que sempre va unit a quan ens impregnem del dolor dels altres o del dolor propi. Per tant, jo us animo, professionals de la infermeria, companys i companyes, dels que jo sóc part també, per, com a infermera, que no he deixat de ser mai i que estimo profundament. Cuideu-se, tingueu cura de vosaltres i feu-ho respirant, connectant-vos a l'amor per la vida, al sentit de tot plegat. Recordeu el per a què esteu cuidant persones. I sobretot, gaudiu al màxim de cada dia, de cada respiració, de cada pas amb sentit que feu.
Avui a l'Ofici de Viure, Vanessa Barbeito, benvinguda,
ben
retrobada, i Assumpció Salat.
Hola,
gràcies
hola.
Per tornar a l'Ofici de Viure. Assumpció,
gràcies.
Vanessa, la Vanessa és de la Corunya, però viu a Barcelona ja fa uns quants anys. 15 anys. I bé, ets infermera, experta en la cura dels professionals sanitaris des d'un abordatge multidimensional, no només cos i emocions i ment, sinó també ànima. Vanessa, tu dius que el primer dia que se va morir una pacient durant les teves primeres pràctiques d'infermeria, ja fa uns quants anys, força anys, vas veure com després tractaven el cadàver i vas tenir una crisi que gairebé et va portar a deixar la carrera. I no, perquè no vas poder suportar la manca d'humanització cap a una persona que acabava de morir. Aquest va ser un punt d'inflexió molt important. Què va provocar amb tu, què va remoure amb tu i com va influir en el canvi posterior?
Pues provocaba la sensación de como de pérdida de humanidad. Había como una tristeza y un vacío muy grande en ese momento, y además que me dejaban sola, me dejaban la enfermera que me acompañaba en las prácticas, me dejaba solo con la auxiliar de enfermería en ese momento, y yo con esa auxiliar apenas había tenido relación en todo el tiempo de prácticas. Entonces se convirtió arreglar el cuerpo de la persona, irle sacando las vías, las ondas e irla moviendo, se convirtió en un acto súper mecánico, y a mí no se me había muerto un paciente antes y era todo como rápido para querer quitar la situación de encima lo más pronto posible. Los documentos de la señora se metían en un sobre y se deshacían enseguida de todo, y la enfermera estaba como en el control, observándolo todo distante, como dándome a entender que para ella tampoco era fácil, y tampoco sabía qué decirme. Entonces, cuando yo llegué a casa, la sensación que tenía era de tan poco corazón en ese momento, que yo dije, bueno, si yo tengo que pasar unos años trabajando y convertirme en una profesional así, pues abandono la profesión. Y mi padre me decía, pero a ver, Vanessa, con todos los sitios en donde has estado rotando, ahora que se muere una persona, que es lo más normal que te pueda pasar siendo enfermera, ¿por qué vas a dejar ahora la carrera? Y planteaba, bueno, pues porque si tengo que convertirme en una piedra para atender a las personas y poder ir acompañándolas en cada momento que crucen, pues para eso no sigo. Y eso me llevó a ir a reunirme con la directora de la Escuela de Enfermería. Y ella, bueno, me daba la razón, pero también me decía que había personas que acompañaban de otra manera más cálida y amorosa a las personas.
I has aconseguit el teu propòsit, posar un gra de sorra per humanitzar la salut?
Sí, estamos en ello. Acabamos de, bueno, estamos haciendo ya la tercera edición de nuestro proyecto, de mi proyecto, que se llama Cuidados entre Cuidadores. Y lo estamos llevando a cabo de momento aquí en Barcelona, en el Institut Català de la Salut, en la atención primaria de toda la ciudad. Y sí, estamos consiguiéndolo.
¿Amb quins resultats? Perdona, que et pregunti de resultats, però no tenim, és una pregunta molt periodística, però no tenim un altre remei.
No tengo datos objetivos, estadísticos, pero sí que puedo decir que las personas que comienzan un acompañamiento con nuestra formación, cuando empiezan, muchos empiezan llorando, se sienten totalmente desvinculados de lo que están haciendo, están hartos del sistema para el que trabajan, hay muchísima queja, la sensación de que no tiene sentido lo que están haciendo. Y poco a poco, a medida que van pasando los talleres, son talleres vivenciales, grupales, entonces hay una parte que tienen que comprender, porque siempre les estamos llevando a estar en contacto con el alma. Desde el primer taller se les habla del alma, cosa que en un primer momento les impacta mucho, porque no se imaginan que dentro de una institución como puede ser el ICS, pues que se hable de esto, ¿no?, con esa naturalidad. Y a medida que van pasando los talleres, se van dando cuenta de cosas y les cambia el rostro, empiezan a probar cosas con sus pacientes en la consulta y realmente se dan cuenta de que al colocarse de una manera diferente en la realidad que habitan, pues ocurren milagros y se desarrollan situaciones como muy mágicas, más llenas de amor, y también se cansan menos, se nutren más en su puesto de trabajo.
De seguida escoltarem l'Assumpció Salat. Una última pregunta en aquesta part inicial. Tu quina relació tens amb l'ànima dels pacients? És a dir, quan tu t'hi trobes cara a cara, com tens present aquesta ànima?
Pues me parece que me guío por lo que siento. Por lo que siento y por lo que voy intuyendo a medida que lo voy escuchando. Entonces hay cosas que ponen, pues a lo mejor en la historia clínica ponen unos detalles como muy del cuerpo físico, pero luego cuando yo escucho a la persona y a los pacientes, que muchas, a la familia que también está con ella, me voy recogiendo como una información que hace que el acompañamiento sea como más sutil y conlleve otro tipo de detalles para que sea como más profundo y llegue más.
Què en pensa l'Assumpció Salat de tot el que està sentint?
Mira, jo ara escoltant a la Vanessa m'has portat a la memòria una recent vivència que he tingut jo, que ha estat la pèrdua del meu pare. Ell va estar a l'Hospital d'Igualada, en concret a la secció de PADES, i allà hi havia tot un conjunt d'infermeres i de doctors que la cuidaven i l'acompanyaven. I en aquest cas, a mi la sensació va ser una mica diferent del que estàs explicant que vas viure tu. Jo allí vaig veure persones amb molta consciència, que em va sorprendre molt gratament, amb molta consciència del que era el procés de mort, perquè al meu pare li van tindre que posar la morfina aquella prèvia perquè no pateixin dolors i tal, i em va sorprendre com tenien molt en compte a la persona i també a la seva ànima, per dir-ho d'alguna manera. Una de les idees que més me va cridar l'atenció va ser que tant les infermeres com la doctora tota l'estona em deien, sobretot qualsevol conversa, no la parleu aquí davant d'ell, perquè en aquests moments són els sers humans tenen molt aguditzats tots els sentits, entre ells el sentit de l'oïda. Diu, home, però si el meu pare sordejava, era gairebé ja sord de gran. Diu, no, però no té cap importància. Diu, és millor que qualsevol conversa la portem fora. Jo allò ho vaig trobar tan humà, tan bonic, tan de proximitat tant a mi com cap al pare, que vaja, també vaig viure molt, perquè van ser gairebé un mes vam estar allò a l'hospital, vaig viure molt l'experiència de com entraven les infermeres i els cuidadors, com li feien la higiene, la neteja, com el voltejaven, com l'hidrataven, i jo la veritat és que tot allò ho vaig veure fet amb molt de respecte. Inclús les persones que estaven allà, hi havia una infermera que també portava ja uns 4 o 5 anys treballant allà, ella explicava que sempre la seva fita havia estat poder treballar en la secció aquesta de PADES, i tenia un interès quan va saber que jo era psicòloga i em dedicava a la psicologia transpersonal i que havia fet formació d'aquests aspectes, tenia un interès de formar-se, que em deia, sisplau, recomana'm, dona'm, a veure com ho podem fer per poder tenir... I vaig pensar, que maco tenir aquest personal als hospitals de la Seguretat Social, estic parlant de la Seguretat Social d'Igualada, amb aquest interès tan profund i a la vegada tan diria jo, transpersonal, perquè, com tu li has posat la paraula ànima, anaven més enllà d'un cos físic, no? I aquest interès de conèixer, de saber, d'aprofundir. Jo vaig trobar molta humanitat.
Tu, al llarg de la teva història com a infermera, has trobat més professionals com els que ens comenta o les que ens comenta l'Assumpció Salat o persones que tenen el malalt de manera més freda?
Casi siempre la segunda opción. Sí que es verdad que lo que comenta Asunción es que el personal de cuidados paliativos, aparte, es que trabajan dentro del sistema, pero es como un microsistema dentro del sistema, porque van a otro ritmo Y bueno, ahora también les está afectando el tema de objetivos y todo esto que está pasando a nivel de todo el sistema, ¿no? Pero se pueden permitir trabajar a otro ritmo y respetar más el ritmo del paciente. Uh-huh. Pero en las otras unidades no pasa esto. Hay, aparte que es verdad que hay una precariedad, que falta personal, entonces el tiempo que tienes que dedicarle o que te gustaría dedicarle al paciente a veces no existe. O tienes que sacrificar el tiempo de descanso que tú tendrías o para hacer una pequeña parada. Y sí, me encontré sobre todo situaciones muy difíciles. Y también tengo que decir que en la mayoría de las unidades en las que trabajaba con pacientes que tenían una complejidad, como podían ser lesionados medulares o quemados, o una medicina interna con gente que estaba en la cárcel, con muchos problemas de drogas y demás, el equipo era súper bueno y había mucho humor en cada turno de trabajo. Sin embargo, en las unidades que eran como más neutras emocionalmente hablando, pues no pasaba esto. Se entraba como una especie de automatismo a la hora de trabajar y se perdía un poco la parte bonita, ¿no?, del trabajo.
Des del teu punt de vista, Assumpció Salat, i fora de l'àmbit de la infermeria, o no necessàriament en l'àmbit de la infermeria, com ha de ser un cuidador per tenir cura d'un malalt?
A mi m'ha agradat molt la reflexió que ens ha fet la Mercè Conangle, també al principi del programa, que vulguin dir per cuidar a un altre ésser humà, sigui un malalt o sigui un familiar, perquè quan ens fem grans, doncs també els pares es fan grans i els hem de cuidar, què important és aquest primer saber-nos cuidar a nosaltres, no? L'estar en aquests estats de serenor, de pau i de benestar interna. Quan nosaltres ens cuidem a nosaltres mateixos, és a dir, qui cuida el cuidador, és quan realment podem donar a l'altre. I aquí, com tu dius, fa falta molta formació. Jo, per exemple, també he tingut la sort de participar en programes d'aquests amb residències d'avis, on es fa formació en aquest sentit de cuidar el cuidador i a les infermeres i a les treballadores, i sobretot el que ells valoren, veuen i agraeixen, com tu molt bé has explicat, és que els hi donem aquestes eines que en el fons acaben sent un nodriment per ells, perquè, o pels mateixos cuidadors, és a dir, quan jo nodreixo bé el cuidador és quan ja tinc la persona perfecta per poder donar un servei o per poder ajudar aquella persona que necessita ser cuidada. Llavors aquí tornaríem a parlar d'entendre què és la mort, d'entendre què és la vida, d'entendre què és la malaltia. I sobretot també, si tornem al tema de la mort, diríem aquesta idea de desmedicalitzar la mort. La mort en si no ha de ser, no l'hauríem de veure com un procés mèdic o un procés de malaltia. Més aviat l'hauríem de veure com un procés espiritual. La mort no vista des de la part mèdica, que a vegades sembla que vulguem fer-ho tot i a vegades el que necessita aquella persona és un acompanyament, no tant un que ara li posem l'oxigen, que ara fem aquesta prova, però esclar, encara no tenim massa educació i aquesta educació, pues, a mesura que es vagi implementant, jo espero que tot això anirà canviant.
¿Y estás de acuerdo, Vanessa?
Sí, sí, totalmente. Es como que todo está creado para casi ir en contra de la muerte.
¿Verdad?
Y hay una lucha y profesionalmente hay como una frustración cuando eso está llegando y no puedes hacer nada. Y en realidad lo que nutre y a nosotros como profesionales también nos hace como ser más grandes como personas, porque estamos más en contacto con esos momentos de la vida, ¿no? Del nacimiento, la muerte, uh-huh, las situaciones críticas de la enfermedad. Es el permitir que eso se dé de la forma que tiene que ser, no peleando contra eso, ¿no?
I per això estic molt, molt contenta d'aquesta formació que tu estàs fent i que també la comparteixo, que és aquesta formació humana i a la vegada espiritual, si ho diguéssim en llenguatge psicològic, transpersonal, és a dir, que el cuidador entengui que estem cuidant a un ser humà que no sols té un físic, sinó que té també una part emocional, una part mental i sobretot una part espiritual. Quan entenem aquesta complexió del ser humà, per això ens fa falta formació, perquè uh-huh, tant l'educació, la infermeria com la medicina, l'educació que hi ha hagut ha sigut més aviat orientada al físic i potser les emocions, ja no, perquè ara està canviant la cosa, però aquesta part espiritual crec que és l'afegitó que hi arribarem, i que cada vegada hi ha més doctors que en parlen. Jo estic encantada de veure per internet a la doctora Luján Comas i a d'altres autors que tenen canals on parlen de tot aquest procés i ens ensenyen a viure-ho ja des d'aquesta manera més espiritual.
Que m'imagino que tu, Vanessa, encara et deus trobar amb resistències, no?
Sí, en los talleres en donde hablamos, pues por ejemplo...
Es que es clar, si comences parlant de l'ànima, penso...
Ya... Claro, aparte, hablamos, cuando hablamos de reencarnación ya se quedan como, ¿dónde me he metido? Hay algunos que cuando se presentan en los talleres y dicen por qué están allí, ¿no? Abiertamente dicen, pues porque así no voy a trabajar. Otros se manifiestan como, pues porque yo no sé cómo voy a llevar estos talleres, porque a mí esa parte esotérica no me va mucho. Yo soy católica practicante y no sé cómo voy a combinar esto con mis creencias.
O sigui, creo en la resurrección, pero no en la reencarnación.
Eso es. Entonces es como... claro, cuando nosotros hablamos, les explicamos lo que en realidad lo que es el alma y que venimos a hacer aquí, también es con la intención de que la persona se dé cuenta de que todo lo que está viviendo y todas las personas que está acompañando le están sirviendo para darse cuenta de algo suyo. Entonces, todo aquello que una persona califica como una situación injusta o que no debería de pasar, cuando empiezas a darte cuenta de que realmente estás acompañando eso para que tú descubras algo de ti en eso, claro, es que eso
cambia todo
por completo, porque te colocas en modo de investigador de tu vida y no de sufridor y de salvador.
Això seria aplicable a qualsevol àmbit de la vida, oi, Assumpció?
Sí, exacte, a qualsevol àmbit de la vida. I sobretot també, ara, mentre t'estava escoltant, la importància que tenen les paraules, veritat? A vegades una mateixa idea o contingut explicat amb unes paraules o explicat amb unes altres. Jo, per exemple, quan faig formació d'aquest estil, a vegades fugeixo de la paraula ànima o de la paraula, i sobretot de la reencarnació, perquè, clar, aquests conceptes desperten com a molts prejudicis o bloquejos que tenim interiorment, i a mi m'encanta, en les meves formacions, entrar en tots aquests aspectes espirituals, però cuidant molt aquest vocabulari que sigui entenedor, que obri les ments, no? Que obri les ments per poder-ho rebre.
A l'hora de cuidar bé, Vanessa, sigui la persona, sigui quina sigui la persona a la qual estem cuidant, bé, tu al llarg de tots aquests anys, com t'ho has fet, i després també escoltarem l'opinió de la nostra psicòloga, quan era una persona, diguem-ne, difícil, de caràcter difícil?
Bueno, primero de todo era como paciencia, era una palabra que me venía, paciencia, y luego era como entender más allá de lo que estaba viendo, era como ganas de ver qué más me estaba intentando decir esa persona, que no podía, y no creerme, una cosa que también intentamos llevar como mensaje adentro del proyecto es no creerme lo que me cuentan los demás. Es decir, sobre todo en hospitalaria, se hace cambio de turno y los compañeros te pasan la información de cómo ha estado el paciente, si ha venido la familia y cómo es esa persona, ¿no? Entonces eso ya hace que tú tengas un filtro mental para que te relaciones con esa persona de una forma que ya no es neutra. Y además, y luego tú lees la historia clínica y ves que esa persona ha estado en prisión o que ha sido toxicómano o lo que sea, pues tú ya te vas construyendo una imagen de esa persona. Y yo con el paso del tiempo lo que me he dado cuenta es que cuanto más separes esa información de la persona que tienes delante y le des la oportunidad de que se muestre y tengas ganas de saber qué hay detrás de esa persona que se te pone delante... es como que esa persona lo siente, no es que yo se lo esté diciendo, es que lo siente y entonces se permite también mostrar una faceta que a lo mejor pues no puede desarrollar delante de otras personas porque ya la están juzgando, ¿no?
Com a psicòloga de fer el mateix, sí. No, Assumpció?
Aquí ho estàs explicant, ho he explicat en d'altres paraules, seria quan ens trobem amb persones difícils, és molt important la nostra actitud i la nostra visió de la persona difícil o de la persona complicada a nivell de caràcter o de manera de ser. I el problema és que tenim una tendència a focalitzar-nos molt en el comportament de la persona, en com parla, en com es comporta, en el que diu, si crida, si insulta, si falta el respecte, i al quedar-nos enganxats allà, això és molt desgastador, molt desgastador per nosaltres com a cuidadors i a la vegada també no ajudem gens a l'altra persona perquè estem reforçant la conducta difícil, agressiva, etcètera, etcètera. Quan nosaltres en aquest moment som capaços d'aplicar-ne els ensenyaments que volem transmetre als altres, és a dir, no veure aquell comportament, no veure aquella actitud difícil, sinó veure el ser humà o l'ànima que hi ha al darrere, llavors és com que canviem el mapa, canviem el paradigma, canviem la manera de mirar la persona. I llavors ja no són tan importants les paraules perquè ja només és la nostra actitud mental, de no veure aquell, en llenguatge psicològic li diríem ego, personalitat, de no veure allò, sinó de veure el que hi ha darrere d'allò, que és l'autèntic ser humà o l'autèntica persona. Aquest canvi de visió, de veritat que obre miracles en les relacions i millora molt, i a la vegada nodreix el cuidador.
Sí.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb la psicòloga Assumpció Salat i amb Vanessa Barbeito, fundadora de Cuidados entre Cuidadores, Cuidave.
Churchill. La imaginació consola els homes del que no poden ser. L'humor els consola del que són.
Vanessa, quina importància dones al tacte? Les mans són el primer instrument de les cures, mans que tranquil·litzen, que relaxen, que tonifiquen. Quina importància dones al tacte?
Para mí el tacto es como si fuera una extensión del corazón. De hecho, en medicina china, el meridiano de corazón llega hasta el centro de la palma de la mano. Y es como que como si tú pudieras preparar las manos para sintonizar y recibir información y darla y transmitirla a través de ellas. Ahí como, no sé, es que es algo que yo he ido como llegando, no es por una cuestión de haber hecho prácticas, talleres, no, es algo que a medida que la técnica ya no era el problema, porque ya la sabía realizar, profundizaba en desarrollarlo así. Entonces también me di cuenta de que a medida que yo tocaba a alguien con ese corazón conectado, se armonizaba en la situación. Por ejemplo, una persona que viene con la tensión alta y le colocas el aparato de la tensión con las manos conectadas al corazón, empieza como a relajarse y es más fácil que la tensión sea normal cuando termina la medición. O por ejemplo, cuando haces una extracción de sangre, que para mí es como de los momentos como enfermera más íntimos, porque es como que estás conectándote a la esencia de la vida de la persona, y eso no nos lo han explicado en la carrera. Es un momento como muy íntimo pero muy rápido. Entonces cuando puedes acompañar ese momento con la mirada y las manos, realmente la persona lo nota, y también es más fácil que no haya error, que la vena se vea enseguida y que la persona pues se vaya, que a lo mejor ni se ha enterado de que la has pinchado, ¿no?
Sí, digues.
No, és així. Les mans són uns grans transmissors també de l'estat intern amb el que estem. Uh-huh. Quan entrem, per exemple, en estats de relaxació o de meditació i ens focalitzem en el cor, una de les coses que notem és aquesta activació tant en les mans i moltes vegades en els peus. Uh-huh. És a dir, jo quan entres en processos de relaxació i de contacte amb tu mateix, notes un escalfor en les mans, que és aquesta energia, jo crec que moltes de les persones que ens estan escoltant l'hauran sentit, que és aquesta energia pròpia d'aquest contacte, d'aquest anar-nos separant d'aquesta mena atabalada i egoica i anar connectant amb el nostre interior. S'activa les mans i, esclar, si amb aquestes mans llavors em poso en contacte amb una persona, ja és la millor manera d'ajudar-la i una verificació de que realment estic connectant amb el meu cor.
Uh-huh. Vanessa, i segons el teu punt de vista, com hauria de fer un cuidador o una cuidadora per ser empàtic, empàtica, però respectant-se i protegint-se al mateix temps, no emportant-se la feina a casa ni un excés d'empatia que pogués arribar a cremar-la?
Es como que tiene que ir desarrollando. Esto no es una cosa que pueda hacer en un intensivo de una semana, porque como sociedad no nos han educado para estar en contacto con lo que sentimos y también con las sensaciones del cuerpo, con qué nos está diciendo el cuerpo si tenemos un dolor en la espalda o si tenemos hambre o ganas de ir al lavabo. Es como si tuviéramos que tener una mirada interna en todo momento, mientras que estamos también con la mirada externa para acompañar al paciente. Porque cuando nos olvidamos de esa mirada interna, lo que le estamos dando al paciente no tienen la misma calidad y se nota porque el paciente no se va igual de satisfecho y tú al final de la jornada acabas cansado. En cambio, cuando tú tienes esa mirada ya dirigida también, ese foco hacia ti, descubres que al final de la jornada estás con las pilas cargadas, a lo mejor no tienes tampoco tanta hambre porque te ha ido esa energía que se ha mantenido equilibrada, te ha ido como recargando a ti también.
I això aplicaries a persones que ens estiguin escoltant ara i que seguint l'exemple que esmentava l'Assumpció Salat hagin de cuidar els pares?
Sí, claro. Lo que ocurre es que a veces como con los padres la relación es más personal, ahí es como que cae un peso sobre uno, ¿no? De una exigencia o de no sentirte mal hijo, ¿no? Y darlo todo y nos olvidamos de que igualmente por mucho que queramos a esas personas tenemos que seguir con esa misma actitud porque si no lo que les estamos dando vuelve a ser algo vacío.
Sí, és que clar, quan estem parlant de malalties o processos de que una persona està afrontant la mort, és el moment en què es desperten moltes situacions, diríem, mentals traumàtiques o moltes pors, es desperten moltes pors. La por a perdre, la por a morir, la por a afrontar, la por a gestionar aquella situació. I llavors aquestes pors les veus tant en la persona que tu estàs cuidant com a la vegada es desperten amb tu com a cuidador, perquè és clar, són situacions crítiques. Llavors, això és un moment boníssim per, ja que s'han despertat, poder-les afrontar i no quedar-te enganxada amb elles. I per no quedar-te enganxada amb aquestes pors és quan has de fer aquest salt de pujar de nivell o saltar en un altre nivell. No et pots quedar en aquest món emocional, sinó passar en aquest món interior, aquest món del cor, aquest món de l'esperit, que és el que et dona la pau i el que et permet anar sanant i anar curant tota aquesta part més emocional. I per això també afegiria que és molt important, en el cas de cuidadors, el cuidar molt l'energia, la nostra energia, és a dir, el descansar bé, el dormir bé i el mirar de tenir una ment ben organitzada, per això fem aquesta educació, no fas tu també aquesta educació, perquè com més bé pensem, com més bé descansem i com més bé ens alimentem, més energètics estem. I a l'estar més energètics és més fàcil que no es despertin totes aquestes coses que es desperten davant de la malaltia, no? Que són aquestes pors, aquesta sensació d'injustícia, aquesta sensació de culpabilitat, o perquè això m'està passant a mi i no m'hauria de passar. Per exemple, jo ara, en el cas, estic vivint personalment el cas de la meva mare, que li costa molt acceptar el fet de que està en una cadira de rodes i que no pot moure's, ni pot ajudar, ni pot servir, ni pot fer el menjar, ni tot el que feia. Mira que acaba de perdre el pare, el seu marit, i han passat coses, però jo veig que el problema de fons de la meva mare, tot i que hi dol la pèrdua del seu marit, no? És més aquest acceptar i aquest afrontar una situació que li ha canviat el paradigma, saps? I això, és clar, has d'anar acompanyant i no és fàcil. I el tema és que mai, per molt que tu cuidis, mai pots fer la feina per l'altre. Això ho ha de fer ella per si mateixa.
Això, com a psicòloga, Assumpció, ha de ser tot un repte, perquè, és clar, una cosa és que et vingui la persona que vol acceptar o fer un treball personal a la consulta. I l'altra és,
veure't a casa,
la mare,
una mare que no vol acceptar. És un repte, però que a la vegada t'ajuda a entendre't més a tu, entendre més a l'altre i entendre els seres humans. I arribar a aquella conclusió que sempre hem dit aquí, diguem, en els programes, de que sempre podem ajudar aquell que posi les ganes i vol ser ajudat. Per molt malalt que estiguis i per molt que esteixis patint, si no tens ganes d'ajudar o de canviar una mica aquest mapa o aquesta visió que tens de la vida i de tu mateix o de les circumstàncies que ara et toca viure, si no fas aquest canvi, difícilment et podrem ajudar.
Sí, és a dir, podríem dir també, sí, dit d'una altra manera, Vanessa, que per cuidar bé seria ideal que la persona volgués ser cuidada.
Sí, eso desde luego, porque si no también como cuidador te quedas con una sensación de frustración, ¿no? Y al final es como saber cuándo sí y cuándo no, y cuándo la persona quiere y cuándo no, y respetarlo, porque también es lícito, ¿no?, que la persona elija no cuidarse.
Sí.
Tu al tacte i a la cortesia, dius, Vanessa, i afegiries l'humor, el contacte visual, el to de veu, el somriure, l'abraçada, el silenci.
Sí, es como que hay muchas formas de conectar con la persona más allá de las palabras. Cuando estalló la pandemia, yo trabajaba dando asistencia en residencias de ancianos, Y era como, claro, justo estaba estallando, todo era un caos, y además íbamos con aquellos trajes de astronautas que decían, y además en residencias de ancianos la gente estaba más desorientada que nunca porque había muchos cambios, no reconocían las caras de los cuidadores de siempre. Y entonces yo hubo un momento, primero, los primeros días tuve que hacer mucho trabajo de repetirme oponopono para no enfadarme con la situación, porque me parecía muy injusto todo lo que veía. De cara a cómo se trataba a la gente mayor todavía en una ciudad como Barcelona, que se supone que es tan cosmopolita. Y por otro lado, una vez que eso ya se fue como colocando y disolviendo, era, vale, muy bien, yo estoy aquí y ¿qué puedo hacer? Porque si hay tanto caos, al final ya llegaba un punto que sentía que podía casi ser más una interferencia que ayudar. Y al final, pues algo me dijo, conecta con el amor. Conecta con el amor, busca la manera de conectar con el amor hacia las personas que están compartiendo este contexto contigo. Y al final fue a través de la mirada. El amor, veía que cuando me centraba como en sintonizar a través de la mirada con los compañeros, con las personas mayores que estaban en cama o con las familias, había algo, sucedía algo, y poco a poco esa realidad iba cambiando.
Per tu cuidar, doncs, és un art.
Sí, desde luego.
Y un art de l'ànima, un art de l'esperit, sí.
Es un arte, y también siempre digo que es un regalo. O sea, cuando la gente ahora está tan cansada, tan quemada, yo siempre digo que es una de las profesiones más bonitas del mundo, porque primero estás sirviendo, y si en ese servir tú te puedes descubrir a ti, y hay tantas cosas que puedes ver, tantas personas con tanta diversidad, tantas características, tantas circunstancias, que te puedes explorar tanto cada día, que eso no lo puede desarrollar todo el mundo.
Sens dubte, és una eina d'autoconeixement, és una eina de també anar-te descobrint a tu mateix, i amb sintonia amb el que estaves comentant de la realitat de la pandèmia, canviar aquest paradigma de veure aquestes situacions com injustes, aquesta, uh-huh. que això ens fa molt mal i desgasta molt, com que això no hauria de passar, a passar a tenir una altra mirada, no? És a dir, si està passant és que aquí tenim una oportunitat, com tu la vas saber aprofitar, per créixer, per aprendre, per descobrir-nos a nosaltres, tant com a professionals com els mateixos que havien de ser cuidats i assistits en el moment de la pandèmia. Això entenc que no és agradable, i no tothom ho veu així, no? De dir que totes aquestes situacions són en el fons aquesta oportunitat.
Sí, tu a les persones que ens estiguin escoltant ara i que considerin, per exemple, agafo les teves paraules, una situació injusta. I que, no, o que els tregui de polleguera, etcètera, etcètera. Què els diries?
Això costa molt, Gaspar, costa molt fer aquest canvi de mapa o de paradigma, de deixar de veure una situació injusta i una situació dolenta.
Perquè m'ha tocat a mi,
o això que està passant no hauria de passar, o com pot ser que els metges o el sistema, perquè llavors també, a part de la injustícia, hi afegim la culpa. Uh-huh. Llavors busquem amb qui culpar, de què ho estan gestionant malament, de què ho estan fent malament, i amb això ens oblidem sempre, ens estem oblidant aquesta mirada més àmplia, aquesta mirada més espiritual, aquesta mirada més de l'ànima, que ens fa entendre, quan arribem amb aquesta mirada, que tot el que passa al nostre voltant no el dirigeix el ser humà, està dirigit per d'altres forces, per d'altres intel·ligències, diguem, que amb les que hem de confiar i amb les que hem d'arribar una mica, gràcies a entendre que existeixen aquestes lleis, diria jo, de l'univers o de la vida, que tot allò que està passant és el que necessitem i l'adequat pel nostre aprenentatge i pel nostre creixement. Sí. Però això no vol dir que ens conformem i que ens resignem, perquè també una de les nostres parts que hem de fer és accionar davant de tot allò. Però mira la paraula que dic, accionar davant de tot allò que considerem que no funciona, que està bé, no pas reaccionar. Quan jo implico tot el tema emocional i m'enfado i entro en situacions de ràbia i de culpa, jo estic reaccionant. Accionar és, això no està funcionant de la manera que hauria de funcionar o de la millor manera que podria funcionar, a veure què puc fer jo. Llavors és quan entrem amb aquesta mirada interna, això que tu dius de mirar els ulls, d'aquest tacte, d'aquest contactar, d'entrar en aquesta dimensió. Com deia Einstein, un problema i un conflicte no es pot mai resoldre en el mateix nivell de consciència en el que s'ha creat. És a dir, quan hi ha un problema i un conflicte, nosaltres hem de pujar de nivell de consciència. Si continuem amb aquell, no el resolem.
A mí hay una cosa que también siempre me ha ayudado mucho, que es un juego mental para cuando me veo que me pillo en una situación que califico de injusta o que no debería de estar ocurriendo. Es como, vale, imagínate que ahora vas por un bosque y hay una tormenta. esa tormenta para ti sería injusta, ¿no? Es un hecho, está ocurriendo. ¿Qué puedes hacer? Pues si estás en el bosque, buscar un lugar, una cueva, un lugar en donde el rayo no te vaya a hacer daño, cuidar de ti en esa situación, y luego cuando escampe, pues seguir caminando, ¿no? Uh-huh. Pues es lo mismo, si viene una pandemia o viene una situación que es intensamente
confrontante.
Sí, pues es como crúzala, hazlo, ríndete, entrégate a esto, uh-huh. Y lo que sale en la cabeza, pues no lo cojas, porque a donde te llevas al camino del sufrimiento.
Aquello de que si la vida te da un limón, hazte una limonada.
Eso es.
Breves palabras. Estem a la recta final d'aquest programa que estem dedicant al fet de cuidar bé. Vanessa, què els diries a les persones que, cuidadors, cuidadores, que se sentin cremats, cremades, degut a la pandèmia o no?
Bueno, en realidad sería como invitarles a colocarse en su realidad de una manera diferente. Que si todavía hay un resquicio ahí de amor hacia lo que hacen y hay algo que sí o sí una parte de ellas saben que se expresa así y no hay otra forma, pues que de alguna forma vayan cambiando su manera de situarse en la realidad que viven.
I quan ho dius, perdó, ara de seguida escoltarem l'Assumpció, i quan els ho dius cara a cara, què et responen?
Bueno, el primer día, si hablo de dentro de la formación que hacemos, el primer día me miran como, esta está chalada.
Home, és clar, si vens a parlar de l'ànima i de la reencarnació.
Sí. Y cuando terminan, se van contentísimos, dando abrazos, pidiéndole a los responsables de formación que por favor haya más formación, que necesitan esto como prevención de riesgos laborales, no como una formación normal, porque ellos ven que cuando están viniendo cada semana a hacer su taller, pues les es más fácil agarrarse a ese lugar. Sin embargo, cuando pasa un tiempo, algunos todavía no han encontrado ese lugar interno en ellos y les es muy fácil volverse a perder, ¿no?
Això que està dient la Vanessa, recorde, el centre en el que jo treballo en diem el centre Àgape. Àgape vol dir, en el fons, nutrició i aliment. Uh-huh. És a dir, quantes vegades aquesta persona que està cremada, podríem dir que és una persona que està famèlica, no? Que està anorèxica, que jo diria és persones que necessiten ajuda i aliment que els ajudi a sortir d'aquest estat. És com, uh-huh, així és com veiem la febre en el cos, no? Quan estem enfebrats i diem, necessito una aspirina o necessito acudir al metge, quan notem aquests estats emocionals de malestar, de depressió, d'angoixa, d'insatisfacció, necessitem un aliment, i la formació mira de ser això, el que fem aquí a l'Ofici de Viure també mira de ser això, aquest àgape i aquest aliment que t'ajudi a canviar aquests estats de malestar interns.
I a vegades també parar, porque cuando uno está agotado y deprimido, todo lo empuja a que se dé cuenta de algo que a lo mejor lleva tapando mucho tiempo, y entonces en ese parar sale todo. Exacto. Y tiene que cruzarlo y vivirlo. Mm-hmm. No hay una forma de parchear y rescatarlo de ahí, ¿no?
Sobretot no negar-ho, no? Perquè eso a vegades es. Quan ens trobem malament caiem en una actitud de negació. Me'n vaig de vacances, sí, sí. Me'n vaig al gimnàs i me n'oblido del tema, que és una manera de negar-ho. No. Para, analitza, mira i mira de front aquella situació que t'està agitant interiorment i et fa sentir aquest malestar i aquest estat de burnout o d'estar cremat.
Abans d'acabar, Vanessa, cuidadors entre cuidadores, quina mena d'experts hi ha a l'espai? Compteu amb un equip multidisciplinari d'experts? Uh-huh. Quina mena d'experts?
Pues hay un poco de todo. Hay dos médicos, un nutricionista, gente que viene del mundo de la danza. Una de ellas ha acabado haciendo pedagogía del movimiento y otra respiración integral. Tenemos gente que hace constelaciones familiares, profesores de yoga, expertos en comunicación no violenta, una persona que promueve la alegría del ser. O sea, es un equipo multidisciplinar. En realidad sería como una combinación de ciencia, arte, espiritualidad, humanidad, experiencia. Todo el equipo es como gente que ha pasado ya muchas cosas, ha cruzado sus propios dolores y crisis, y entonces fluye muy bien con lo que en el momento el grupo pida.
¿Y tot se't va acudir a tu?
Sí. Sí, bueno, muchos de ellos me han acompañado
sí,
a mí.
Que hi hagués constel·lacions familiars, segur que se't va acudir tu.
Sí, això sí, segur. No, todo. Fueron tres años como de embarazo y parto, y mientras que lo iba gestando, yo me iba transformando, porque al principio yo tenía como unas ideas y tenía que ser eso, y el propio proyecto me exigía escucharle para que fuera cogiendo la forma más orgánicamente.
I abans que citaves la pandèmia, hi ha un abans i un després, com ja hem dit, de la pandèmia, també pel que fa a la salut mental de les persones que cuiden. Uh-huh. Suposo que ho detecteu.
Sí, claro.
Moltíssim.
Sí, sí. Es que se quedan con la sensación de que pues no tiene sentido, no hay sentido. A ver, yo para mí la conclusión a la que llego es que el sistema sanitario está en una crisis, porque es como que hay un movimiento muy fuerte que intenta sacar a las personas de su centro para que de alguna manera llegue un punto en el que ya no se resistan más y vayan para adentro. Entonces tiene que haber como dos fuerzas para que la persona se vaya sí o sí hacia adentro. Porque de forma voluntaria, porque sí, pocas personas quieren de repente ponerse a explorar y a ver qué pasa.
Cap a dins, cultura. Cap a dins vols dir, mira, cap endins, sí. Fer un treball personal, no?
Sí.
Bé, l'última paraula, la té l'Assumpció, abans d'acabar. Alguna cosa que creguis que val la pena que remarquem?
Bueno, remarcar això, que estem més que en una època de crisi, estem en una època de canvi. La pandèmia ens ha fet mirar al mirall i ens ha fet adonar-nos-en. I és això, el fer aquest canvi de visió, de dir ja no sols lo material i lo extern és la font del nostre benestar i de la nostra pau, sinó que l'hem de trobar més en aquests aspectes d'entendre que tot passa per un creixement i per una evolució interior.
I tal com dèiem, en començar per cuidar-nos bé
i
a nosaltres.
Cuidar-nos. Aquest àgape cap a nosaltres mateixos, per alimentar-nos.
Moltes gràcies, Assumpció Salat, per haver tornat
gràcies.
A l'Ofici de Viure i gràcies també a la Vanessa Barbeito,
gràcies.
Fundadora de Cuidados entre Cuidadores.
Gràcies.
Gràcies i enhorabona per la teva tasca.
Gràcies.
D'aquí uns instants a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
L'altre dia, Sergi, ben retrobat.
Gràcies.
A la presentació d'un llibre, una noia va parlar de la seva reinvenció, no? O sigui, m'he reinventat o em volia reinventar. Què t'inspira a tu aquesta expressió?
Sovint busquem aquesta reinvenció com una fita, no? I ens la imaginem com la solució al present. És a dir, necessito reinventar-me, necessito canviar coses. I busquem estudiar coses noves, inclús podem canviar de lloc d'on vivim o de parella. Estem buscant una reimaginació de nosaltres mateixos. Però gairebé mai ens aturem a donar-nos compte de que aquesta necessitat o aquesta intenció de reinventar-nos neix d'una frustració present del que estem vivint o de la imatge que tenim nosaltres mateixos. Per tant, si jo em reinvento, el que faig és cobrir una capa més a aquesta frustració. Per tant, aquesta frustració seguirà emergint fins que arribi a la nova capa reinventada i tornaré a sentir que m'he de tornar a reinventar o tornar a canviar de lloc de vivenda o tornar a canviar de parella. Per tant, fins que no pugui assumir el que estic vivint en aquell moment i donar-me en compte de la frustració que hi ha, sobretot per mi el més important, Gaspar, és donar-nos compte de que la imatge que tenim de nosaltres mateixos no és la realització a la que aspirem com a éssers humans, és només la imatge que tenim de nosaltres mateixos. I si ens basem en aquesta imatge, tard o d'hora ens sentirem insatisfets i frustrats. I aquí és on neix la necessitat de reinventar-nos. Quan vivim atents a aquesta frustració, la podem sentir, la podem transcendir, i aleshores ja neix una nova imatge de nosaltres mateixos, més sàvia, més profunda, havent creuat aquella frustració. Per tant, té molt més sentit i no genero una nova necessitat de reinventar-me, sinó que entro en un procés orgànic i sincrònic del desenvolupament de la consciència humana, que existim en un procés d'evolució molt bonic que cal gaudir-lo també.
I en Sergi Torres, si em permets una pregunta personal, té una imatge d'ell mateix?
Jo tinc una imatge de mi mateix. El que passa és que la imatge que tinc de mi mateix no sempre prové de mi mateix. Hi ha una abstracció que és la que genera aquesta imatge. És molt difícil per mi d'explicar, perquè el món de l'abstracció mental a mi se'm fa difícil posar en paraules. Però sí que tinc una imatge personal que no em pertany.
Aquí has obert un misteri. Necessitarem uns quants programes per desentrellar-lo. Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, Espa.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies.
Dins la meva